L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda. El saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de la SEMUTE. Avui dimarts, dia 18 d'octubre, destacarem... La Ribera d'Ebre amb el 4,4% i el Montsià amb el menys 2,3%, les comarques que creixen més i menys el 2010. Foment es compromet amb l'Ajuntament de l'Aldea a desencallar les obres de la variant de la Nacional 340. Prop d'un miler de persones van participar en la jornada de portes obertes a la nova piscina coberta d'Alcanar. El delegat territorial d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, Pere Vidal, dona el seu parer sobre el primer document per la reforma de la nova política agrària comuna. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. Josep Oliver, catedràtic d'Economia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona, ha estat el nou director de l'Anuari Econòmic Comarcal 2011, publicat per Catalunya Caixa i que es va presentar ahir dilluns davant dels mitjans de comunicació. Oliver va destacar que les comarques que aquest 2010 lideren el creixement econòmic català van estar afavorides pel bon comportament del sector energètic, l'aigua i les activitats extractives pel que fa a la Ribera d'Ebre i per l'avanç del sector de la construcció, que a l'Alta Ribagorça va créixer l'11,6%, mentre que la mitjana de Catalunya la construcció va registrar una caiguda del 6,1%. A l'altre extrem, entre les comarques amb igual o menor creixement que la mitjana de Catalunya o amb davallades de l'activitat, es dibuixa un territori integrat de nord a sud per l'Alt Empordà, el Baix Empordà, el Gironès, la Selva, Osona, el Baixes, la Cerdanya, l'Alt Urgell i el Solsonès, amb un creixement similar a la mitjana catalana. A la franja que va de nord a sud per la franja de Ponent es concentren les altres comarques que registren un creixement igual a la mitjana catalana, com són el Segrià o inferior, com el Pla d'Urgell o l'Urgell. A l'àrea metropolitana de Barcelona hi ha també comarques que registren índexs iguals o inferiors a la mitjana catalana, com són l'Anoia, el Garraf, el Vallès Occidental i l'Alt Penedès. La resta de comarques en negatiu són el Baix Penedès, l'Alt Camp, el Priorat, el Baix Ebre i el Montsià amb un menys 2,3%. Les comarques que millor comportament han tingut en relació amb la mitjana catalana han estat la Ribera d'Ebre amb un 4,4% en positiu, l'Alta Ribagorça amb el 2,3%, la Segarra amb un 1,9%, el Pla de l'Estany amb un 1,6%, el Ripollès amb un 1,4%, la Noguera amb un 1,3%, el Vallès Oriental amb un 1,1% i la Conca de Barberà amb un 1% i el Berguedà també amb un 1%.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Seto Gallego, des de Antena Aldaia, ens informa avui que l'alcalde de l'Aldea, Dani Andreu, i tots els grups polítics del consistori es van reunir ahir amb el secretari d'Infraestructures del Ministeri de Fomento, Víctor Morlán, per desencallar de manera immediata les obres de la variant de la Nacional 340. Seto Gallego.
L'alcalde de l'Aldea, Dani Andreu, i tots els grups polítics del consistori municipal es reunien este passat divendres 14 d'octubre amb el secretari d'Infraestructures del Ministeri de Fomento, Víctor Morlán, per desencallar de manera immediata les obres de la variant al seu pas per l'Aldea. Amb la reunió amb Víctor Morlán van estar acompanyats del director de la demarcació de carreteres de l'Estat de Catalunya, Lluís Bonet, i el subdelegat del govern, Ramon Inglés. Amb la reunió va donar com a fruit el compromís de Morlán per desencallar de manera immediata les obres de la variant una vegada comprovat que el modificat tècnic del projecte està aprovat, que existeix una partida pressupostària de 4 milions d'euros, també aprovada de forma oficial, i que es pot destinar dins de l'any en curs al reinici de les obres. Dani Andreu, alcalde de l'Aldea.
Bé, la reunió que vam tindre a Barcelona este passat divendres, els representants de l'Ajuntament de l'Aldea, en este cas el del Partit Socialista de Catalunya, el de Convergència i Unió i jo mateix com a alcalde i representant del grup d'Esquerra Republicana, creiem que dona com a base un moderat optimisme. És a dir, En primer lloc, sí que voldríem deixar palesa el nostre agraïment al conseller Lluís Recoder per haver propiciat aquesta reunió, en la que hi va ser present el secretari d'Infraestructures, el senyor Víctor Morlán, també el director general de la demarcació de carreteres de l'Estat a Catalunya, el senyor Lluís Bonet, compta així també el subdelegat del govern a Tarragona, el senyor Ramon Inglés. Bé, la representació era important, per tant, això donava prova de que el Ministeri de Fomento s'ho havia pres en verdadera seriositat, cosa que ens alegra, i de la pròpia reunió van sortir uns quants, diguéssim, detalls importants a tindre en compte i que tot seguit els explicarem. En primer lloc, que tot el que és, diguéssim, el modificat tècnic està aprovat i, com aquell que diu, el tràmit administratiu completament acabat, cosa molt important perquè es pugui donar sortida a les obres. També que al mateix temps s'havia ja destinat una partida concreta de 4 milions i pico d'euros per a l'anualitat 2011, lo qual també estava alliberada, assignada i aprovada. Dona això peu a que puguen donar-se el reinici d'obres perquè hi ha finançament per a elles i feia falta potser el cop polític que el Víctor Morlán, el secretari d'Infraestructures, es va comprometre a fer.
Víctor Morlán, amb la reunió, es comprometia a desencallar les obres de la variant i a reunir-se amb l'empresa Sando, empresa que guanyava la licitació de l'obra de la variant, i així agilitzar el reinici immediat de les obres de la variant amb les properes setmanes.
I d'esta manera, pues, ja marcar les pautes per a aquest reinici d'obres pugui ser una realitat en les properes setmanes. Unes properes setmanes que, si tot va d'acord amb els compromís que va adquirir el senyor Víctor Morlán amb el senyor Lluís Bonet i el senyor Ramon Inglés, pues, se traduirà en que les notícies poden ser d'una vegada per totes esperançadores, no tan sols, sinó realistes, amb l'objectiu de que este reinici de les obres pugui ser una realitat.
Els aldeans i aldeanes ja comencen a veure la llum al final del túnel amb el reinici de les obres de la variant. De totes formes, l'alcalde de l'aldea, Dani Andreu, recomana prudència.
Com a que aldeans i aldeanes tenim la flor de pell, els constants, diguéssim, incompliments que hem anat rebent, pues, bueno, gat escaldat en aigua tibia en té prou, i per descomptat que, tornant a una dita també de les nostres terres, no direm blat que no estigui al sac i ben lligat.
Si d'acord amb la voluntat expressada tot es desenvolupa amb total normalitat, es pensa que durant les properes setmanes es podria assistir al final ja de la paralització de les obres de la variant.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Domènec Ramal, des d'Alcanar Ràdio, ens informa avui que prop d'un miler de persones van participar en la jornada de portes obertes a la nova piscina coberta d'Alcanar. Una jornada que se celebrava la passada setmana coincidint amb la celebració de les festes del Remei d'Alcanar. No és així, Domènec?
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, des d'Alcanar parlem avui d'aquest nou equipament municipal esportiu que pràcticament es troba ja a la recta final de cara a la seva posada en marxa. Ens referim a la nova piscina coberta municipal, un equipament que s'ha construït al complex esportiu de la Fanecada, on també s'hi troben ubicades les pistes de tennis i el camp municipal de futbol, un equipament que ha tingut un cost de vora 4 milions d'euros, dels quals un 25%, una miqueta més d'un milió, ha anat a càrrec de la subvenció de la Secretaria General de l'Esport. Unes instal·lacions de 3.000 metres quadrats que disposen d'un parell de piscines, una de gran i una altra de més reduïda, i també zona d'espa i sales annexes per a la pràctica de diverses activitats esportives de gimnàs, com puguen ser el fitness, l'spinning o el pilates. Coincidint la passada setmana amb la celebració de les festes del Remei, concretament en dissabte es van fer una sèrie de visites, una jornada de portes obertes que als nostres micròfons valorava de manera molt positiva la regidora d'Esports a l'Ajuntament d'Alcanar, Eva Maria Queralt. L'escoltem.
Des de la regidoria d'Esports volem agrair la participació dels ciutadans, tant d'Alcanar com de les cases, així com dels visitants d'altres municipis, a les jornades de portes obertes que van celebrar el passat dissabte, dia 8 d'octubre, al complex de la piscina. Les tres visites van ser un èxit. Tenim més nombre d'assistents a les 2 de la tarda, degut a que durant el matí hi havia molts d'actes que se solapaven. Vam poder comprovar les ganes que tothom té de que la piscina obri les seves portes. Ja hem comentat durant les jornades que ens trobem en període de licitació, en el qual es presenten les empreses. Este període acaba el 24 d'este mes i posteriorment s'elegirà l'empresa que gestionarà la piscina. Llavors aquesta empresa haurà d'equipar el complex i quan estigui tot a punt la posarem en marxa. Recordar també que podeu seguir dipositant les butlletes d'inscripció a les dependències municipals, tant d'Alcanar com de les cases. Les d'Alcanar són als serveis agraris, a l'Ajuntament, a la Biblioteca i a l'Escola de Música. I a les cases són a la Biblioteca i a l'Oficina de Turisme.
La regidora feia referència en aquesta campanya informativa que s'ha engegat des de la regidoria, que porta per títol Tira't a la piscina, una campanya que a manera de sondeig o d'enquesta vol conèixer quines són les intencions dels ciutadans, no només d'Alcanar, sinó també de diferents poblacions veïnes, tant del Montsià com del Baix Maestrat, ja que també veïns d'aquestes poblacions van participar en aquesta jornada de portes obertes, ciutadans d'Ulldecona, La Sénia, Sant Rafel o fins i tot també Vinaròs. Una jornada en la que finalment van acabar participant prop d'un miler de persones. Ara s'espera que la Junta de Govern del nostre Ajuntament faci l'adjudicació a principis del mes de novembre. En principi ja hi ha diverses empreses que s'han mostrat interessades en la gestió d'aquest nou equipament esportiu d'Alcanar que, com diem, cap al mes de novembre podria posar-se ja en marxa.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon ens informa avui que el delegat territorial d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Medi Natural, Pere Vidal, ha donat el seu parer sobre el primer document que la Unió Europea ha presentat per a la reforma de la política agrària comuna. Manel Ramon.
Doncs després de la primera proposta presentada per la Unió Europea de cara a la política agrària comuna, el delegat d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya a les Terres de l'Ebre, l'ampostí Pere Vidal, creu que aquesta no beneficia en gaire a diferents sectors, especialment el ramader, el de l'oli i el del vi. En canvi, Pere Vidal ha recordat que aquesta política agrària comuna no és del tot negativa per al sector de l'arròs. Així ho manifestava.
Sí que és cert que el sector més perjudicat pareix que serà el sector de la ramaderia, perquè han agafat paràmetres corresponents pues, a altres països més interiors d'Europa, com per exemple podria ser Alemanya, i les característiques són molt diferents de les nostres. També és cert que el que fa la PAC és incentivar moltíssim els cultius agronòmics que corresponguen pues, a tractaments ecològics i que corresponen sobretot el que diríem a l'agricultura verda, no? Això està a cert punt en algun sector, com per exemple el sector de l'arròs, tampoc és molt perjudicial, perquè de fet el nostre gran patrimoni natural que tenim al Delta comporta precisament que la PAC mos pugui tractar molt bé. Ara bé, hi ha altres cultius, com per exemple l'oli, com per exemple podria ser el vi, i sobretot, com he dit abans, la ramaderia, que quedaria bastant perjudicada.
Com deia el delegat d'Agricultura, l'arròs no serà un dels productes que més perjudicats sortiran, si d'altres que afecten directament als conreus de les Terres de l'Ebre, el vi i també l'oli. Cal recordar que aquesta és una primera proposta de la política agrària comuna i també des de Catalunya i des de l'Estat espanyol s'estan fent les gestions necessàries per tal de que aquesta reforma no perjudiqui d'aquesta manera als sectors agraris com la ramaderia, el vi o l'oli.
Serveis informatius de Mute.
I continuem a Sant Carles de la Ràpita. Fa més d'un any que es va posar en servei el nou mercat municipal de la Ràpita. Ara l'Ajuntament del municipi vol fer-li unes millores estructurals i impulsar una campanya per dinamitzar l'equipament. Des de Ràdio Ràpita ens informa Núria Subirats.
L'Ajuntament de la Ràpita impulsarà una campanya de dinamització del mercat municipal, campanya que anirà complementada d'algunes millores de caràcter constructiu que, segons l'alcalde Joan Martín Masdeu, han estat acordades després de reunir-se amb els paradistes.
Un dels projectes que volem dur a terme és el tema de la dinamització del mercat municipal. Vam tenir una reunió en una nombrosa representació dels paradistes del mercat per resoldre una sèrie de qüestions. En principi de caràcter constructiu, perquè aquelles obres, la veritat, no han acabat de ser el que en un principi tots pretenien, perquè crec que hi ha una sèrie de mancances constructives que es tenen que solucionar, tant a nivell de càrrega i descàrrega, com el tema dels contenidors, com el tema de la neteja de l'exterior del mercat, sobretot la part de darrere, que dona tota la pena del món. Intentar també fer una campanya de dinamització comercial a nivell publicitari i sobretot possibilitant l'accés de tota la ciutadania al mercat. Tindrem que fer, ja ho sabeu, que hi ha un compromís de que l'accés pel carrer La Pau en horari d'obertura del mercat estiria obert, i al marge d'això pues, intentar que les condicions del mercat siguin molt millors, ja sigui a nivell de una bona ventilació d'aires, una neteja del que són les rejilles que hi ha interiors que hi ha alguns problemes, fixar cortines d'aire a les entrades per tal de que l'accés sigui més amable.
L'alcalde també ha destacat la intenció de regular l'aparcament, i en aquest sentit el projecte d'implantar la zona blava al centre del municipi també afectaria la plaça del mercat.
Aquesta temporada a Catalunya escoltaràs més que la nostra música, més que els nostres músics. A Catalunya menjarem com a casa, ens esglaiarem amb bandolers de llegenda, serem transgressors amb la música, ens posarem a casa dels músics o et descobrirem primer que ningú les novetats discogràfiques del mercat. Catalunya, un referent a la nostra programació, presentat i produït per Josep Roig. Catalunya és un programa que s'emet des de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre i que pots escoltar els dilluns a les 8 de la tarda.
Ebre FM, per fi arriba el programa de la música ebrenca. Ebre FM, des de les Emute, tots els dimarts, a les 8 de la tarda, Ebre FM. Música única i exclusivament de les Terres de l'Ebre. Des de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Ebre FM, amb Nando Mata, dimarts a les 8 de la tarda, des de les Emute.
Parlar per no callar, una manera diferent de tractar l'actualitat des de la visió de les Terres de l'Ebre. La política, la cultura, els esports i fins i tot les notícies més frívoles les analitzem cada setmana a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Parlar per no callar, el xafardeig radiofònic a la sintonia de la teva municipal, amb Manel Ramon i un ampli equip de tertulians de les Terres de l'Ebre. Parlem per no callar-nos res.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I continuem a Deltebre. Lluïsa Bertomeu, des de Ràdio Delta, ens informa avui del naixement de la Botiga de l'Ebre, una nova agrobotiga online. Lluïsa Bertomeu.
Des de fa poques setmanes el territori compta amb una nova botiga virtual de productes. Es tracta de la Botiga de l'Ebre, un espai que permet comprar productes autòctons de les Terres de l'Ebre com arròs, sal, coquetes de sagí, formatge, mel, oli amb denominació d'origen, oli ecològic, d'arbequina, olivada, ostrons, pastissets, vi... Però, a més dels gastronòmics de qualitat, es poden adquirir altres productes típics com terrissa o pauma, així com creacions de gent de les nostres comarques, llibres, música, documentals, roba, pintura... A més, també ofereix l'opció de comprar lots de productes que poden resultar regals molt originals. De la filosofia d'aquesta nova agrobotiga online ens en parla la seva creadora, Vanessa Curto.
Bueno, pues la Botiga de l'Ebre està molt relacionada amb el món del turisme, perquè bueno, els turistes venen a visitar-nos i poso l'exemple del saquet d'arròs, venen aquí, compren el quilo d'arròs i tornen cap a casa i tenen molt difícil tornar a consumir aquest producte, tant aquest com qualsevol altre de les Terres de l'Ebre. Molt difícil trobar-lo. Després, una de les coses que vaig aprendre a la diplomatura de turisme va ser la importància d'unificar i crear la marca Terres de l'Ebre, perquè penso que d'aquesta manera conjunta és més fàcil oferir un ventall més gran als turistes que ens visiten i també donar-nos a conèixer. Per altra banda, també la importància que tenen les noves tecnologies avui en qualsevol àmbit. Si això ho barregem tot una mica, doncs surt la Botiga de l'Ebre, que és una selecció de productes de les Terres de l'Ebre, a internet. La pàgina és bastant senzilla i a la vegada és completa. Hi ha un apartat on explica qui som, com comprar, un altre de receptes per a consultar, un altre d'allotjaments... En aquest últim el que es pretén és fer un intercanvi d'enllaços per a donar-nos a conèixer els establiments hotelers i juntament en la Botiga de l'Ebre, doncs, mútuament. També hi ha links directes, com per exemple la pàgina del Patronat de Turisme, per a fer qualsevol consulta. També un altre enllaç directe a la revista Surt de Casa per estar al dia de les activitats que es fan a les Terres de l'Ebre, i un altre a l'empresa d'activitats tradicionals del Tapolet. Es pretén que, a més d'una botiga virtual, es pugui trobar la màxima informació possible de tot el relacionat amb les Terres de l'Ebre.
La botiga de l'Ebre, tota una varietat de productes que tenen el seu origen a les nostres terres a través de la web botigadelebre.com.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Santa Bàrbara és una de les poblacions més donadores del Montsià. L'índex de donants de sang està per sobre dels mínims recomanats per l'Organització Mundial de la Salut. El Banc de Sang i Teixits també es promociona comarcalment per la xarxa social Facebook amb el perfil Donants del Montsià. Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens amplia aquesta informació.
El passat divendres, el Centre d'Assistència Primària de Santa Bàrbara va tornar a ser el lloc on els donants de sang de l'àrea d'incidència del centre van poder tornar a demostrar la seva solidaritat sotmetent-se a les extraccions que regularment, dos o tres vegades a l'any, es fan també al nostre municipi. La doctora Núria Vilanova explicava que per tal de que els bancs de sang i teixits siguin autosuficients i puguen assolir la demanda, cal que hi hagi donacions en un percentatge del 45 per mil. A la comarca del Montsià, l'índex de donacions no arriba al 38%, mentre que específicament al municipi de Santa Bàrbara aquest percentatge supera el mínim recomanat, apropant-se a les 47 per mil donacions. La passada campanya 2010, el Banc de Sang i Teixits va obtenir del CAP Santa Bàrbara un total de 186 donacions, convertint-se en aquest sentit en un dels municipis més solidaris de la comarca. Escoltem a la doctora Núria Vilanova.
A Catalunya es necessita diàriament 1.000 bosses de sang per transfondre. Vull dir que necessitem 1.000 braços cada dia solidaris i altruistes que ens donguin la seva sang per poder transfondre-la. Llavors, bueno, si m'estàs parlant de dades d'aquí del Montsià, per dir, nosaltres anem amb índex de donació per 1.000, no? I, per exemple, l'OMS ens recomana que per ser autosuficients necessitem un 45 per 1.000. I, per exemple, al Montsià, la comarca del Montsià, l'índex de donació és 37,53 per 1.000. Però el que és la població de Santa Bàrbara, el rebassem aquest índex, és 46,91 per 1.000. Vull dir que Santa Bàrbara dintre del Montsià és una de les poblacions doncs, més donadores de sang, són molt solidaris i venim força gent. El 2010 van fer 186 donacions, la van fer més que el 2009.
En la darrera estada del Banc de Sang a Santa Bàrbara el passat divendres hi van participar un total de 52 donants. Afegit també que les noves tecnologies han entrat al camp de les donacions des de les xarxes socials. Així, diferents comarques han creat el seu propi perfil al Facebook, com per exemple els Donants Montsià, que pretén crear espais de comunitat dels diferents territoris catalans amb l'objectiu de fomentar la donació de sang. El Banc de Sang i Teixits és l'empresa pública que té per missió, entre altres, la gestió i administració de la donació, la transfusió i l'anàlisi de la sang i el plasma sanguini, així com actuar com a centre d'obtenció i processament de teixits.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Agents de l'Àrea Territorial d'Investigació de les Terres de l'Ebre dels Mossos d'Esquadra van detenir el passat dia 10 d'octubre a Ramon C. A, de 32 anys, i Bey de Camarles, com a presumpte autor d'una simulació de delicte. L'home va denunciar el passat dia 6 d'octubre que mentre es trobava sol en el domicili dels seus pares va ser assaltat per dos individus. Segons el veí de Camarles, els dos homes es van fer passar per repartidors d'una empresa de missatgeria, van irrompre violentament a l'interior del domicili i després d'immobilitzar-lo i amenaçar-lo amb una arma blanca van sostreure les joies propietat dels seus pares. Les posteriors investigacions van portar els agents a recuperar part de les joies sostretes, les quals havien estat venudes pel mateix denunciant en un establiment de compra-venda d'or d'una localitat veïna. Les joies recuperades van ser mostrades i reconegudes com a pròpies per part dels seus pares. El detingut va reconèixer haver simulat el robatori i haver venut part de les joies en l'establiment referit, per la qual cosa ha estat imputat per una simulació de delicte. Un veí de Tortosa de 86 anys, Miguel R.B., va morir ahir dilluns arran d'un accident de trànsit que va haver-hi divendres passat al barri del Temple del municipi, segons han informat fonts de l'Ajuntament tortosí. Un camió de l'empresa que gestiona la recollida selectiva del Baix Ebre va atropellar-lo quan creuava a peu pel carrer Verges Paulí de la localitat. L'Ajuntament de Tortosa ha expressat el condol a la família, força coneguda a la ciutat, atès que el difunt va ser capità de la companyia de la Guàrdia Civil de Tortosa.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Olga Tomàs, des de la Cala Ràdio, ens informa avui de la 12a edició del concurs de fotografia paisatgística de les Terres de l'Ebre. L'edició d'aquest any compta amb tres novetats. D'una banda, el format 20x30 cm sobre suport de passepartout de 30x45 cm i de l'altra, la incorporació de dos nous premis, el de creativitat i el de gastronomia. Olga Tomàs.
Torna una de les cites ineludibles pels amants de la fotografia al territori, el concurs de fotografia paisatgística de les Terres de l'Ebre. En les bases d'aquesta 12a edició incorporen tres novetats destacables. Per una part, el format únic, que ha de ser de 20x30 cm, sobre suport de passepartout de 30x45. I de l'altra, la incorporació de dos nous premis, el de creativitat i el de gastronomia, valorats en 300 euros cadascun. Ens ho explica Damià Lleó, gerent del Patronat de Turisme de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
Les principals novetats inclouen dos premis més, passem de 10 a 12 premis, dos premis més, un el Premi a la Creativitat, a la millor fotografia paisatgística realitzada en qualsevol intent de les Terres de l'Ebre i que es permet, en la qual es permet la seva manipulació digital, i un altre premi a la gastronomia, a la millor fotografia realitzada, qualsevol producte típic del Tebre o de l'Ametlla de Mar, ja que són els dos municipis que organitzen el concurs. Una altra de les novetats de les bases és que s'unifica la mida amb una única mida, que seran 20x30, i s'haurà de presentar sobre un suport de passepartout de 30x45. Recordar i animar a tots els concursants i participants que participin un any més en aquest concurs.
D'altra banda, les fotografies, que han de ser inèdites, dels participants poden optar al primer premi de 400 euros a la millor fotografia paisatgística realitzada al terme municipal de l'Ametlla de Mar, el segon premi de 250 i el tercer de 175. També hi ha el premi local de l'Ametlla de Mar de 250 euros. A més, es pot optar a les mateixes categories de premi a Deltebre. Primer premi de 400 euros, segon premi de 250, tercer de 175, a més del premi local de Deltebre de 250 euros. A les bases del concurs també hi ha el premi Terres de l'Ebre, valorat en 300 euros, i el premi Blanc i Negre, també valorat en 300 euros. Les fotografies s'hauran d'enviar al Patronat de Turisme de l'Ametlla de Mar i al de Deltebre. Hi ha temps fins al divendres 20 de gener del 2012 a les 2 de la tarda. Els guanyadors seran avisats abans del lliurament dels premis, que tindrà lloc el dissabte 28 de gener a l'Ametlla de Mar. Les fotografies seran exposades al públic tant a Deltebre com a l'Ametlla.
Serveis informatius de Mute.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Les immediates hores, aquest migdia i tarda, el termòmetre es mantindrà estable, molt semblant als valors enregistrats ahir, és a dir, més habituals, més normals per l'època, tot i que en conjunt, com a mínim en hores centrals del dia, molt suaus. A ressaltar la humitat ambiental, més elevada, més normalitzada, a diferència de la setmana passada, per tant, boirines, la visibilitat no tan bona, i presència d'intervals de núvols aquest migdia i tarda a tot el que és costa prelitoral Catalunya central. Probablement no tan freqüents com a primera hora del matí, però sí que seran presents. El cel més assolellat, menys ennuvolat, correspondrà a l'àrea pirinenca. Demà s'esperen poques novetats. Dimecres, arribada d'un front amb alguns ruixats al Pirineu, posterior vent del nord i nord-oest amb un descens a la temperatura i alguns ruixats també podrien arribar a l'àrea costanera central. Més informació al 324.cat.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I fins aquí el nostre informatiu d'avui dimarts. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa hora. Adéu-siau i molt bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.